Heu de saber que Mallorca manté les 11 estrelles Michelin que té i a Eivissa en perd dues.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Comença ara ja aquesta segona hora de temps, la segona hora de programa d'avui, aquest programa que ja sabeu que té totes les lletres i que té en Toni Cardell, que també sap totes les lletres aquí amb nosaltres, el control tècnic. Fins ara hem parlat de Vinifaldó i dels 40 anys d'aquest camp d'aprenentatge de Vinifaldó, però ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Ja hi som tots. Xisco Nadal,
aquí tornem a
Celestí Alivent, Miquel Jung i Toni Guiscafrem. Toni, per cert, quina calabruixada que ha fet avui.
Ha estat gros.
A cap de pera.
Sí, ma mare m'ha passat fotos i no m'ho creia, al principi.
Però així que havia nevat.
Però així que havia nevat, sí.
Fotos.
Ai, no te sentim, Miquel, perdó.
Aquest matí també he vist un parell de fotos de cap de pera que impressionen. Sí.
Ai, si haguessis estat, Toni.
Sí, m'hagués tirat en trineu. En trineu, des
sí,
del meu carrer.
Per avall.
Sí, perquè el meu carrer és molt empinat i sempre de petit ho deia. Si fa neu, m'hi tiraré.
Justament.
Tampoc entenc.
El dia fa, sí, que te comprem un trineu.
Tampoc entenc de trineu, saps? Però bé.
És una aposta per avall.
Una aposta.
Però bé, dir que n'he vist tant a cap de pera com per això serà notícia. Bé, avui sí, també sí. Ho és, perquè si mateix és veritat que ha fet una bona calabruixada i s'ha vist ben blanc tot,
ben blanc, sí.
Tot el poble. Entre 30 i 40 litres per metre quadrat ha fet, el que passa que s'ha sorprès perquè ha estat en forma de calabruix i, clar, sempre és més impactant, no?
Com un balamat.
Sí. El nostre balamat que cap de pera. De moment, bé, però bé, tenim més temes i hem de començar aquesta taula de redacció explicant-vos com vos dèiem quins són els restaurants de les Balears que tenen estrella Michelin. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on.
Idò sí, ahir es va celebrar a Màlaga la gala d'entrega de les estrelles Michelin, el major reconeixement de l'alta cuina a l'estat espanyol. I no hi ha hagut sorpreses a Mallorca perquè manté per l'any que ve les 11 estrelles que té enguany. A Eivissa.
11, sí mateix.
A Eivissa només tindrà 3 restaurants amb estrella. Són La Gaia, Omakase i Únic. Però han perdut aquesta distinció els restaurants Echeco, de Martín Berasategui, i Estragón. Menorca, en el seu cas, no té cap estrella Michelin. Perquè a mi se me ha caído una estrella en el jardí.
Perquè a mi
i de bé, comencem a repassar quins són els restaurants mallorquins amb aquest reconeixement. El més distingit amb dues estrelles és Boro, del xef Álvaro Salazar.
Heu estat mai?
No, crec que no hi he estat mai a cap de...
És a Cap de Pere, molt bé, Toni. Un punt més avui per Cap de Pere.
Sí, Cap de Pere té poc... Bé, té coses així molt peculiars.
Home, un restaurant amb dues estrelles Michelin. Has estat mai?
No, no hi he estat, no hi he estat.
És Cap Vermell de
Canyamel.
Sota el Cap Vermell de Canyamel.
Repeteixen també amb una estrella els restaurants d'Andreu Genestre, Dins, de Santi Taura, Vins de Vall, d'en Benet Vicenç, Esfum, de Miguel Navarro, Fusión de Nou, de l'Eix Serra i Marc Marsol, el restaurant de Maca de Castro, al Port del Cudi, Marc Foix, de Palma, Saclastre, de Jordi Cantó, i a Zaranda, d'en Fernando Arellano. La guia Michelin també reparteix estrelles verdes als restaurants més sostenibles. Conserven la seva, n'Andreu Genestre, Canatoneta i Vens de Vall. I n'ha guanyat una al restaurant Terrae del Port de Pollença que té el xef David Ribas al capdavant.
I nosaltres el volem felicitar, així que saludam a David Ribas del Terrae de Port de Pollença. Com estàs, David? Benvingut.
Molt bé, bones.
Enhorabona, eh?
Estic molt content.
Home, que ja ho crec, que bé. Què suposa per vosaltres tenir aquest reconeixement, David?
Pues la verdad que es interesante porque nos posiciona en un poco a los ojos de los demás y seguramente nos traerá un poco más de negocio, pero más que nada el tema que nos reconozcan que estamos comprometidos con la sostenibilidad, con el producto local, con el productor, es interesante, nos da mucha satisfacción, la verdad.
Claro que sí. ¿Tú has estado a Málaga en esta gala de los premios?
Aquí, sí, he estado aquí.
¿Aún estàs ahí o ja has tornat?
Aún estoy aquí.
Ah, molt bé. I com ha anat?
Ha anat beníssim, me l'ha passat molt bé.
Sí.
Havia gin tònic gratis.
Sí, però només gin tònic. Ho dic perquè sí,
no.
A una festa de...
No ho sopat.
Una festa de cuiners, una festa de cuiners que no hi hagi qualcú fent quatre canapés, al mitjà em resulta una mica estrany.
Estava beníssim.
I com et sentien d'aquesta festa? Tu que has anat, si poden xafardejar, presentaven Jesús Vázquez, tothom estava allà com a molt emocionat, sobretot els que han rebut o han mantingut l'estrella o n'han rebut una de nova. Com se viu des de dins aquesta festa amb el bo i millor de la cuina internacional?
Pues la verdad es que lo vimos muy, muy feliz, estábamos muy contentos. Aprovechamos cada momento y la verdad que estamos muy agradecidos de estar ahí, fue muy emocionante.
¿Y qué has
también
visto?
Encontrarnos sí, con gente del gremio que, yo qué sé, nunca me imaginé ver a Ferran Adrià de frente y para mí fue muy guay.
¿Sí? ¿Has visto en Ferran
sí.
Adrià?
He visto a todos los capos estaban ahí metidos.
¿Quién más has visto, mem?
Joan Roca, ajá. Los Hermos Torres, toda esta gente. Maca estuvo ahí.
También. Que bé. I això com funciona? Vos avisen... És a dir, tu ja ho sabies que guanyaves aquesta...
No, de hecho ni lo sabía. Habían mandado un mail hace como dos meses y llegué de viaje y me dijeron, ¿tú vas a venir o no? Y yo, ¿a dónde? Pues a lo de la Michelin. Y yo, claro. Así que me enteré hace una semana.
Si vas a venir, evidentment que sí. Jo no hi hagi gin tònic gratis.
No ho sabia.
David.
Pero estuvo muy guay, muy divertido y interesante también.
Qué bien,
es un placer compartir con colegas ahí de esa calaña.
Clar que sí. I és que no em menjar mai en el teu restaurant, que trobarem? Perquè veig que molta verdura, molt de producte de proximitat...
El tema en Terrae es únicamente usar producto local. Tanto es así que no tenemos café, no tenemos Coca-Cola. El hecho de ser tan extremista es lo que defendemos en ese sentido. Y como siempre digo yo, no es que yo no me tome un café en el bar con mis amigos, sino que es un poco de protesta y demostrar que es posible llevarlo a este extremo para que se sepa que hay muy buen producto y que hay muy buenas cosas por hacer con el producto balear.
Només dones, per exemple, carn i peix de Mallorca.
Sí, todo de Mallorca. Incluso me atrevería a decir que el 70% de lo que usamos es de Pollença. Més a més.
Per exemple, ara de temporada, què tens de Pollença?
Ahora de temporada tenemos col. También hacemos una cosa que aunque no sean de temporada, nos hemos preocupado por hacer conservas. Yo qué sé, tenemos conservas de tomate, tenemos conservas de frutas fermentadas, porque ahora la verdad que baja un poco el producto, o sea, no hay tanta variedad. Entonces nos preocupamos en el verano de conservar nuestros productos para usarlos en los menús de invierno.
Y por ejemplo, peixos, ¿quins trobam?
Ahora, hasta hace poco teníamos llampuga, seguramente tendremos mero dentro de nada, y lo que el payés me diga y lo que el pescador me traiga, básicamente. Me va diciendo, no es un no rijo con una, claro, una carta, yo voy haciendo, ellos me hacen el menú, siempre lo digo.
Claro. ¿Y de carn qué dones?
Cordero de Pollensa, que para mí uno de los mejores corderos que con los que he trabajado, la verdad. Muy bueno.
David, i aquesta distinció ara, aquesta estrella verda, en què se traduirà? Més exigència? Esperes més clients? Molt més conegut?
Seguramente puede que vengan más clientes, sí, pero para nosotros es seguir haciendo el mismo trabajo que estábamos haciendo y profundizar un poco más en esta utopía que llamamos nosotros de ser lo más sostenible posible mañana más que ayer. Y básicamente es eso. No queremos tampoco subir los precios ni volvernos locos con ese tema, es seguir haciendo lo que estamos haciendo y cuidarlo.
¿Cómo os puede costar venir sopar a dinar en este restaurante, David?
Bueno, puedes encontrar el medio menú que está en 50 y pico, no me acuerdo bien, y el largo que está en 102. Aparte de los especiales, que también los especiales, como es un producto, aprovechamos todo. Una de nuestros pilares es el zero waste, por lo tanto, a lo mejor te encuentras especiales de riñones de cordero o de mollejas de algún otro animal, ¿me entiendes? Galtas de pescado.
Wow. Que bo.
I per menú completo, quant de plats en tenem? Ho dic perquè, clar, si ja en
fas... 8 plats.
8 plats. Ok. Sí. I es mig serien 4, clar.
Exacte.
Te fa ganes d'anar-hi per sopar de Nadal, Xisco?
Jo? Jo m'ho duguin, allà aniré. 8 plats, 8 plats, tot que no estan gent malament. És a dir...
El mig menú no basta.
No.
M'encantaria.
Si ja faim el menú sense...
Evidentment, no te'n vas fins a Esport de Pollença.
Però, David, ja devem fer tard, no? Ja deu tenir tot Nadal copat, no? Tot ple.
Bueno, no creo que esté todo ple, pero está llenándose. Piensa que ahora hay menos gente en el puerto. Es triste, pero es un sitio muy turístico, cosa que nosotros no queremos como seguir. Nosotros nos mantenemos abiertos hasta el 24 de diciembre y fue un poco de Pobla. Y ahí estamos parados. No hay mucha gente, pero nosotros estamos para los que hay.
I t'apunta una taula.
Sí. Una taula per 5.
Aparte que es hermoso trabajar con otros productos en otras épocas del año. En verano solo se torna aburrido.
Clar que sí. ¿Y tú vas a estudiar cuina, David?
He estudiado en la Escuela Hoffman, en Barcelona. Y bueno, hice que era en Noruega, Hong Kong, y luego al final me mudé al puerto, que es mi pueblo ahora. El meu poble.
Que bé. Doncs ja sí que has recorregut un món. Enhorabona per aquesta distinció i també per fer un restaurant que només vengui producte local, que m'apareix una cosa fantàstica, David, de veres.
Sí. Y aparte también tratamos de que no solo el productor de alimentos, sino que también el herrero de Pollença, el carpintero, el que nos hace las servilletas, los delantales, son de Telas Vicent, por ejemplo. Es todo que quede en hacer un poco de economía circular y que el dinero que entre pues se quede allí.
Sí, això és un exemple fantàstic de que se pot fer tot quilòmetre zero, efectivament. David Ribas, del Terrae, del Port de Pollença, que és restaurant que ha rebut aquesta estrella verda dels Premis Michelin. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Una ferrada forta, gràcies, David.
Una ferrada forta, gràcies.
Bona tornada, gràcies. Sí. Molt bé, que bé, eh? Que hem conegut en David i el seu restaurant, i també enhorabona a tots els altres que guanyen i mantenen aquesta...
Ja tenim dinar de Nadal, eh?
Sí, en Xisco du arrià.
Jo és que... Sempre confiat en la generositat dels desconeguts. Per tant, allà que anirem. Espero que no m'ho aquest dia especial.
No hi ha Coca-Cola, no hi ha ni Coca-Cola ni cafè. Eh? No sé quin serà el substitut del cafè.
Aigo.
Sort del cafè.
És que estem més internacionals. Podem
fer un vinet mallorquí.
Sí.
A pinya.
No passarà res per un vinet mallorquí. Un refresc de... Sí, que n'hi ha molts de fets aquí.
Què fem, és mig o és complet?
Ja aquí som. Depèn de la butxaca.
Jo penso que quan tinc gas ja faré sense.
Jo faria sense, també.
Sí.
Molt bé, i d'enhorabona a tots els restauradors de Balears que òbviament ara de Mallorca i també d'Eivissa, que tenen aquesta estrella que és molt mala de tenir.
I de mantenir, perquè, sí, per exemple, recorda'm que Zaranda en va tenir dues i ara només en té una, sí, Narellano. És a dir, que hi ha vegades que les estrelles com que fluctuen i que no són difícils ni d'aconseguir ni de mantenir. Ara, el que m'ha estranyat ha estat que el restaurant d'en Berasategui d'Eivissa perdés una estrella Michelin.
Perquè ha tancat.
Perquè,
si tanca, és lògic. Que de perdre. Clar. Sí. Sí, és així.
Ja no, no és perquè hagi fet les coses malament.
És que m'estranyava que
no ha obert les portes enguany.
Li passessin, se m'ha passat cara i dir-li Martín, muy mal. M'estranyava.
No, i en algú que és en Martín Berasategui, o manco per la televisió, no l'he vist mai, però per la televisió.
Però si tanques, la podries tenir sempre, no? Perquè tant mateix.
No, perquè intues que hi deu bones condicions, clar, no, que no només és que hagis de tenir banyonet, sinó que també has de tenir el local obert.
És així, molt bé, queda dit. Avancem, tenim més temes, i ara vos hem de contar que tres germans s'han fet rics venent un còmic de Superman.
Vos hem de contar que el col·leccionisme de coses vintage està de moda. La setmana passada vos contàvem les desenes de milers d'euros que s'havia arribat a pagar per una camiseta d'un grup de música dels anys 90. I avui vos hem d'explicar que un còmic de l'any 1939 s'ha subhastat per milions d'euros. El còmic en qüestió és Superman, del 1939. Tres germans de San Francisco, als Estats Units, mentre buidaven la casa de sa mare, varen trobar una caixa de còmics antics que ella i el seu germà havien guardat des de la Segona Guerra Mundial. El que no sabien és que aquesta herència inesperada els faria milionaris. Entre els còmics que hi havia dins aquesta caixa hi varen trobar un exemplar de Superman 1 en perfecte estat de conservació. Sa mare i el seu germà el varen comprar per 10 centaus de dòlar durant la Gran Depressió, i ara els seus tres fills l'han venut per, atenció, més de 9 milions de dòlars, convertint-se així en el còmic més car de la història. El motiu d'aquest preu, sobretot, és per dues raons. La primera és que es tracta del primer número de Superman com a heroi solitari i forma part de la tirada dels primers 50.000 exemplars d'aquest còmic. L'altra raó és per la seva excel·lent conservació. Un nou sobre de 10 segons, una de les empreses de qualificació de còmic. És a dir, un nou sobre 10. Ja me diràs.
Una cosa de l'any 1939, que quasi té 100 anys.
No, i que no deuen tenir...
I també conservat és difícil.
No deuen tenir peixet per San Francisco.
Què vol dir peixet?
Peixet, aquest animaló que se menja el paper. No, que li deien altres.
No, ni...
Ara no t'entenia.
Se diu peixet, sí, no, i a part...
Peixet,
sí. I que si no, somitar provoca una cosa que es diu foxin, que és que les pàgines o tornen groguenques o que queden com atacades. En canvi, allà devien tenir un deshumidificador.
No ho sé, no ho sé, perquè, bé, segons s'explica en aquesta història, sa mare ja fa anys que els deia a aquests tres germans que tenia una caixa, no sabia on, de sa casa, en còmics, i clar, no l'havien trobada fins ara, fins a Nadal passat, que fent net sa casa, que aquest germà la van trobar.
Com aquelles cases dels Estats
Units. La tenia amagada, però.
La tenia amagada i ella no sabia ni on era. És a dir, que no crec que estigués ben conservada, realment. Ha estat sort.
De vegades no fer res és la millor manera de preservar les coses.
No tenia humitat.
No, això segur.
En aquesta casa.
Però a Pantura tenen aquelles golfes que ha de pujar amb una escala que baixa de dalt i ha de pujar.
Com
a
los Goonies.
Sí, no ho sé.
Has d'anar allà a tres cas còmics.
Vosaltres teniu coses amagades a que vostre? No, caixes en coses.
Però pagaríeu 9 milions pagaríeu 9 milions de dòlars per un còmic?
No, però el mateix que l'altre dia en les camisetes. Tampoc pagaria 23.000 euros per una camiseta d'un grup de música que puc trobar per internet mateix, no?
Ja, però, per exemple, jo estic convençut que en sales nostres sí que ho pagaria per una camiseta de les primeres de l'Oreja de Van Gogh.
Sí. Si tens un original, el vens? També me crea aquest...
Clar,
aquesta...
jo
m'ho demano. Però si m'han de donar 9 milions...
Si tens una cosa tan valuosa... Sí.
Si m'han de donar 9 milions de dòlars...
Però això,
perquè si una cosa... Mateix,
un objecte no té valor per si mateix.
Si tens un original que val 9 milions d'euros, canvi mercat, tu series capaç de tenir-lo a casa sense passar pena?
No.
Clar. això és un altre.
M'estim més tenir perquè el topper dins el
banc. Tu imagina que tens aquest còmic...
Tu dius, i... millor que quedi dins la caixa que va deixar mo mare guardat.
No, o
no.
Un pic usats, jo penso que si no ets un col·leccionista, si no ets una entitat que s'encarregui de conservar i preservar aquest tipus de coses, vendre'l és la millor opció. Tu imagina que sense bola venen un dia esteu nebots. Ara imagina't, amb Agrida, que en té dos de nebots, de casa seva.
Ja són grans.
Té el còmic a la prestatgeria
sí,
i estan fent un lacao i li tomen el lacao en el còmic de la tia Margalida.
Has perdut 9 milions.
Clar, això ja no...
Pot passar, pot
evidentment,
passar.
Ja no te donen un 9 sobre 10.
Pot dir que és un cafè de l'any 39.
Exacte, sí. No? De Stalin, que va passar per allà de vora a fer-ne mentre, no? Mentre replegava...
Sí, un dia va llegir el còmic.
L'exèrcit rus va aprofitar per... fer servir aquest còmic. No ho sé, jo l'hagués venut. Ara, pagar 9 milions d'euros, a mi m'acosta creure
que hi hagi gent,
que hi hagi gent primera que ets atengui,
sí,
sobre és com per comprar un còmic.
No heu venut res, antic?
No. Crec que no.
No.
Bé, qual... No. No sé,
no. No, jo un dia me'n recordo que quan vam fer mudança vaig intentar vendre un moble que tenia per casa nostra, que era una entradeta que mos havia acompanyat tota sa vida, i era i se considera antiguitat a partir de 100 anys. I clar, n'hi faltaven d'haver 20. Supos que ara sí, perquè ho tinc allà guardat dins una habitació, esperant que passin aquests anys per poder-ho considerar antic. Però que se consideri una cosa antiga, sobretot en tema de mobles, en còmic ja va una mica diferent, perquè evidentment sí que duen com una data molt exacta, no te pensis que és tan fàcil, eh? I tampoc te donen tant, perquè a vegades mos pensam, ai, tinc un que entrarà, no? Me donaran una fortuna. No, no, és que és un... És més una nosa que una companyia.
Sí. I tu tens coses guardades dins caixes?
Sí.
Sí. Però coses d'antigues, de quan
antigues,
era més jove.
Antigues, de quan era jove, sí. Bé, més enllà de punts, d'escola, escola, d'institut, sí, institut, carrera, això sí. Vosaltres no, tot això ho heu tirat.
Jo tenc cap moment.
Que nostre tenim moltes revistes antigues.
En qualque moment hauré de tirar, perquè, sí, perquè és una brutó.
Jo és que he de dir que dir... a mesura que fas mudances vas perdent un llençol a tancada en cada bugada.
A dos.
Jo m'enduia a tots els apunts sempre, fins que vaig dir, escolta, que no em puc endur aquesta... aquesta...
No ho tornes a mirar mai més.
Ho tires quan descobreixes que tu t'has mudat de casa i no has obert aquestes catxes. És a dir, que l'únic que vas fer va ser transportar-les d'una casa A a una casa B o a una casa C.
Mo mare si m'ho sent. Perquè és a casa seva.
Sí.
Veus?
Jo també li tenc allà.
Sí.
Aquells apunts que no es tornen a mirar.
Fanosa.
Ni tornaràs a mirar.
Perquè són catxes.
I ocupen espai.
Cremull de catxes. Ocupen espai. I brutó.
Sí.
Jo per això m'ho vaig quedar.
Però és que si no estàs i dius aquells apunts d'història. Bé. Deixem-ho aquí, darrera notícia, perquè ara hem de parlar de música. Ja començam a saber qualcun dels artistes que passaran per Mallorca l'any que ve.
Idò, si sona a Venècia, d'Hombres G, perquè aquesta setmana han sabut que tornaran a Palma, serà dia 25 de juliol, a Sant Fusteret, i a partir d'aquest divendres ja se podran adquirir les entrades. Aquesta gira dels Hombres G anirà acompanyada per la presentació del documental Los Mejores Años de Nuestra Vida, sobre la història del grup,
que
seran
els
cinemes.
Sí, sí. Recordem aquell any que varen venir... per Sant Sebastià, que també va ser Sant Fusteret.
Exacte.
I que era de franc, centrada, que hi va anar una gentada.
Una gentada, sí, sí. Crec que era el segon any que per Sant Sebastià feien
sí,
concert i ja Sant Fusteret.
Ara ho han substituït per la patrona.
Exacte. Però sí, sí.
Va ser el meu primer grup preferit.
Ah, mira.
Les Hombres... I el primer quin va ser?
No, el primer.
Ah, el primer de tot. Hombre, què?
Sí, un dels primers.
Després ja vas canviar d'estil.
Era molt jove, era petit, sí.
Però els has vist en directe?
No.
No mai?
No.
Tens una oportunitat.
Perquè tenia el casset i a mon pare li van robar el casset dins el cotxe.
Quin drama,
sí,
eh?
Va ser un drama. Devia tenir, no ho sé, per edat. 6 anys, 7.
Vull. Ai. Alerta allò que valdrà d'aquí uns anys, sí. Aquest casset,
no? No, sí, ja sí. No és aquest casset.
El millor val milions ara, d'aquí poc. Però aquest d'Hombres G és un dels concerts ja confirmats per aquest 2026 a Mallorca i n'han seleccionat un grapat. L'any començarà amb un dels pioners del rock estatal. Miguel Ríos serà a l'Auditorium de Palma, dia 9 de gener, en la gira El Último Vals. No sé si ets a darrere, però amb aquest nom ho podria ser perfectament. I, clar, repassarà els seus grans hits de tota sa vida. Dos dies després, qui serà a Palma, també al Trull Teatre, és Aram Malikian, aquest virtuós violinista que barreja música clàssica amb jazz, rock i flamenc. Ha titulat la seva gira Intruso.
Aquest no és Aram Malikian, però...
No, aquest no és Aram Malikian. Aquests són...
Ha canviat molt.
No, aquests són La Paloma, que per febrer arribaran a Mallorca. Són una de les propostes més prometedores de rock estatal. I dia 6 de febrer seran en el Grammy presentant és que serà el seu nou àlbum, que encara no han tret, però d'aquí poc...
La Paloma.
Són bons, són bons.
Primera notícia.
Jo els he vist un parell de vegades i són molt bons. Un dia després, dia 7 de febrer, l'Auditorium de Palma coirà el concert de Café Quijano.
Café Quijano.
Sí, sí.
Café Quijano.
Mallorca
ja ve tothom.
Sí, sí.
I durant el mes de març arriba...
Visquen a Germán Quijano, sempre. Bravo.
I aniràs tu, Xisco, en el concert.
Ja saps que jo no són de massificació.
L'Auditorium, segur.
Assegut, és un teatre, és un...
Si el Germán Quijano me telefona, allà seré. No tindria un no per ells.
Bé, el mes de març arribarà en dos grups emergents i amb propostes molt originals i innovadores. Un són Sanguijuelas del Guadiana, que no sé com els...
Van tocar en el Mallorca Live, l'any passat, jo els vaig
sí,
veure.
Sí, són un grup bé, que mescla un pot com a flamenc amb electrònica, són molt bons, estan molt bé. Seran dia 7 de març en el Grammy. I aquests altres són Derby Motoretas, Burrito Cachimba, un nom que li han cantat en en Xisco.
Això és el
Xisco.
Nom d'un grup.
Sí, Derby Motoretas, Burrito Cachimba. Sí, són uns andalusos
que... Jo cada vegada estic més estorada, sí. Nom de grups.
Són uns andalusos que mesclen flamenc, rock i psicodèlia. Jo crec que els definiria com se mesclen entre Triana i Led Zeppelin. Una cosa així.
Bona definició.
Ells se defineixen com Quinquidèlia, en el seu estil, així que... Jo els he dit també dues vegades, si són molt animats en directe, estan molt
bé. I són agudíssims, eh?
Són molt bones, molt bons els bons.
Són molt bona gent.
Sí. A veure, són...
Sí.
Ens hem pogut
entrevistar qualque vegada.
I més, reviuen la Derby Varian, que va ser motoret de la meva infància.
La duen, damunt l'escenari. El micro és un manillar de bicicleta, així que... I seran en el Grammy dia 14 de març. Bueno, escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada. Aquests són més coneguts, Fito i Fitipaldis. Seran dia 28 de març en el Coliseu, a Palma. Dia 30 de maig en Dani Martín actuarà a Son Fusteret. I també sabem que per ara Aitana i Viva Suecia seran al Mallorca Live entre el 12 i 13 de juny. I per acabar, darrer artista així gros que sabem que serà per Mallorca és Alejandro Sanz, que actuarà a Son Moix dia 17 de juny.
Molt bé, doncs si vos agrada la música, prepareu les agendes.
N'hi ha de concerts, n'hi ha.
Moltíssim.
I és que queden
pisando
encara...
Pisando fuerte, ja.
Sí.
Buf.
Insuperable aquest comentari, sobre este. Fem un tempo.
El teu moment de tento.
Bon dia, ja som una veïnada de Llucmajor i actualment el meu moment tento és quan els dos moixets que fa poc que vàrem acollir reclamen una mica la meva atenció i no me queda més remei que seure'm al sofà, per exemple, i fer-les un pot de cas i que també me'n fain. I es veu que és un moment que pot durar des de 5 minuts fins mitja hora.
TV3 Ràdio és Dial. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
El vi, segons l'envelliment o l'edat. No, no us volem engatar de tant de parlar de vi. De moment, aquesta serà la darrera píndola de la setmana dedicada al vi. Segons l'envelliment, és a dir, conjunt de canvis químics no provocats que tenen lloc en un vi de bota o en botella durant un temps de repòs, trobam diferents categories. Primer, el vi novell, vi de nou o vi jove, que té, com a molt, 6 mesos d'envelliment. Després, el vi de criança, o simplement criança, amb un envelliment mínim de 24 mesos, 6 dels quals els passa en bota. El vi de reserva destaca per tenir un mínim de 36 mesos d'envelliment, 12 dels quals són en bota de roure i la resta en botella. Finalment, el vi gran reserva, que té un període mínim d'envelliment de 60 mesos, dels quals 12 són en botes de roure i la resta en botella. Qui no ha vist una bona botella de vi ranci o vi bo al rebost de Cals Padrins? I terme explicat, terme acabat.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Ja és aquí el rei del trivial de Tentol, Pablo Sierra.
I sort que em feia jugar en el trivial i no es pot jugar en el tabú.
Ets bo.
Per ràdio, perquè si fos de fer mímica ho passaria pitjor.
Un duel amb en Xisco Nadal.
Sí, hem de jugar en equips enfrontats.
Saps què farem? Te rebrem amb una cançó.
Vinga, sí, una cançó molt bona.
Yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica.
I doncs sí, avui sonarà molt Rafaela Carrà, les cançons dels altres, perquè parlant de la família que l'artista italiana va tenir.
Malgrat no complir el somni de sa mare, que és una cosa que... que es va comentar molt al llarg de la seva vida, perquè ella mateixa deia que la seva màxima satisfacció era ser mare, hauria estat ser mare i no ho va aconseguir.
I doncs, sí, Pablo està molt relacionat amb la seva carrera artística perquè és el mateix pis de Roma on Rafael Acarrà va criar tres al·lotes entre els anys 60 i 70 i on van néixer algun dels seus grans èxits, com aquest Fiesta, que ara sentim.
I això té una explicació molt senzilla. I ho farem venir amb aquesta frase, que m'ha encantat. L'ha descobert avui matí. Ella va entrar a les nostres vides com na Mary Poppins. Era un cicló que va arribar per revolucionar-ho tot. Aquesta frase, Margalida Xisco, la va dir molt de temps després, just quan va morir na Rafaela, na Bàrbara, una d'aquestes tres boixes que van créixer a l'aixopluc de la Carrà. Per què? Doncs perquè era una de ses filles des primeres dos grans amors que va tenir na Rafaela Carrà, en Jani Boncompagni, un servei bon programat
per la broma, Boncompagni.
Bon gran company, sí. I ara us explicarem per què. I a més, un servei programat per sa ironia, perquè era sa ment, s'escriptor de cançons escap que destilava versos com aquests.
Boncompagni va ser un paroliere, que és com li diuen en italià els escriptors de lletres de cançons, i a més de per Rafaela Carrà, com si fos un bon sastre, va fer camies a mida a altres cantants com Jimmy Fontana o Toto Cotugno, o va col·laborar fins i tot amb Nino Rota a la banda sonora de El Padrí. Però tanmateix a Itàlia, Pablo, quan aquest home va morir-se el 2017, les necrològiques no el recordaven precisament per la feina d'escriure cançons.
No, potser perquè en Boncompagni, com bon cul remena, que va fer moltes coses a la seva vida, dins dels mitjans de comunicació, sobretot a sa ràdio i a sa tele, doncs va protagonitzar doncs, grans moments, més que televisius, radiofònics, perquè sa tele sempre o quasi sempre va ser darrere les càmeres. Ara vos en farem 5 cèntims, però, clar, jo imagino que aquella popularitat degué ser tan forta perquè quan va morir doncs, no es parlés de l'autor de lletres doncs, tan potents com aquest Luca. Perquè si una cosa se li donava bé a en Boncompagni era molta ironia obrir melons que estaven o que volien estar tancadíssims per qüestions morals, com per exemple l'homosexualitat o la fidelitat dins el món de sa parella, com va fer, per exemple, Amico Amante. Ho bisogno di un amico, di un amante e di un letto caldo io. Ho bisogno di quel sole scintillante e di un cielo tutto mio. Ho bisogno di un amico. Lletres i temes i posades en escena que li anaven com un guant al personatge que s'havia creat na Rafaela.
Quina meravellosa de bisogno, que quan fas primer d'italià, el primer que t'ensenyen és
una de les primeres coses.
Sí, perquè sí. Sonen molt diferent, que és necessit, en aquest cas.
Sí, haver de mestre, és el seu mestre. Però sí, sa faceta de paroliere, de Boncompagni, va lluir menys que sa petjada que, com dèiem, va deixar just en l'època en què coneix, s'enamora i comença a escriure cançons per la Carrà, a tota una generació d'italians com a presentador del que es va considerar el primer show radiofònic, el primer programa de ràdio directament adreçat als joves que va conèixer el país transalpí. Es deia Bandiera Gialla, Bandera Groga, i va començar a emetre el 1965.
Vaja, aquell espai, Pablo, es considera com un dels primers programes moderns que es ballen emetre a la ràdio europea.
Sí, un dels motius era la música que es punxava. Allà van sonar no només els primers temes de cantants d'artistes italians com Napati Bravo, sinó que es van introduir nous grups a la joventut italiana, sobretot tota la onada anglosaxona. Els Doors, els Rolling Stones o The Who van entrar a Itàlia a través de Bandera Gialla. I també altres cançons amb lletres que tenien un doble sentit molt evident, com el Got My Mojo Working, que van popularitzar Muddy Waters i Elvis Presley.
Però si aquest Bandera Gialla va rompre esquemes mentals i morals, va ser per les paròdies que s'hi feien durant la seva hora d'emissió horària, que era els dissabtes cap vespre.
Gianni Boncompagni i Renzo Arbore, que era l'altra veu que es sentia quan sortien a l'aire, van crear un univers de personatges surrealistes. Si us fa gràcia aquest tema i sou tan frics com jo, a YouTube en teniu alguns fragmentets. Era una mena de la competència, si volem fer paral·lelisme amb un programa contemporani, i en català era una espècie d'Oscars perquè tenien personatges molt pintorescos que servien per retratar una Itàlia en aquell moment amb un boom econòmic brutal, però que estava travessant si mateix problemes forts en tema de terrorisme, el país estava molt dividit i ells, per exemple, eren capaços de treure allà a passejar a un antic combatent partisà de la Segona Guerra Mundial i un nostàlgic de règim de Mussolini. Per exemple, tenien un personatge que he llegit, no he pogut sentir res perquè m'ha fet molta gràcia, que era un pastor que cridava, un pastor dels Abruzzi, una de les regions de centre d'Itàlia, que cridava per reclamar a la RAI, a la Ràdio Televisió Pública Italiana, una ovella que els havia deixat per un pessebre vivent i que no li havien tornat. Doncs tot això, tot aquell poti-poti, tot aquell còctel, es va dir Bandera Gialla, i clar, s'emetia a la Ràdio Pública Italiana, a segon canal, a la Ràdio 2. Cançó demostra que els problemes actuals en les xarxes socials ja els tenien els joves dels 80, o no tan joves, que en Rafaela ja tenia a prop de 40.
Per què explica?
Doncs diu que l'està cridant i que l'altre no contesta i que la té bloquejada. Mm. O sigui que podria ser perfectament una relació via Instagram o alguna xarxa social encara més juvenil que jo ja no conegui, que m'hagi quedat ja enrere.
Boncompagni i Rafaela varen estar plegats fins a la meitat dels 70. Va ser llavors quan ella s'instal·la al nostre imaginari gràcies als especials que va gravar en Televisió Espanyola. És quan s'acaba aquesta relació sentimental. Sentimentalment, però, això ho hem de subratllar en tinta vermella, sí, diu el nostre guió.
Perquè en la part artística Xisco, tots dos seguiran fent feina diària, almenys durant una dècada extra. I no només imaginant-se les històries que contarien en els discos més celebrats d'Anna Rafaela, que són els de principis dels 80. La carrera televisiva, en el seu format de presentadora de magazine, és, en certa manera, una creació compartida amb Boncompagni, perquè ell fou el director de Pronto Rafaela, aquell plató des d'on es cridava les cartes italianes a meitat dels 80 i que es transplantà literalment a Espanya. Són alguns dels meus primers records televisius a principis dels 90.
Si fuera.
Palo, palo, palo de capocillo. Palo, palo, palo senza respiro. Palo, 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 mi invento un passo que fa così, fa così, fa così.
Palo, palo, palo. I en Gianni Boncompagni va morir l'any 2017 amb 85 anys i fins al darrer moment va mantenir una amistat profunda amb Rafaela Carrà, malgrat que ella no se va estorbar a trobar per ella quan el seu paroliere i ella se van separar.
En Boncompagni era 8 o 9 anys més gran que en Rafaela i ella després es va buscar un amico amante que va ser parella durant molt de temps, que era uns 10 anys més jove, en Sergio Giappino, que va començar com ballarí de la diva, després va passar a ser seu coreògraf i acabar darrere ses càmeres dirigint els programes que en Rafaela va presentar en el darrer tram de la seva llarguíssima trajectòria. Però és així com dius, Margalida, mon company i la Carrà no es van separar mai, no van deixar de ser amics mai. I mireu, es ven polida una de les anècdotes que recordaven després del funeral d'ell, que va ser civil perquè era teu, i un lustre després es tornarà recordant el funeral d'ella, religiós, perquè a més de comunista es declarava catòlica. Què es deia d'aquests dos? Doncs que en els últims anys de vida del Paroliere els encantava anar plegats, acompanyar-se en passejades que feien entre els mobles d'un Ikea, m'imagino que de Roma, agafats de bracet. Oh, o sigui, que era un poc la seva manera de criticar les modes dels nous pentinats, que dirien els Manel, doncs anar a xafardejar entre mobles.
Que bé.
I ara és el moment d'obrir aquesta bossa que tenim. Clar, és que aquí damunt la taula.
Hi ha una sorpresa. Ja la podem obrir.
Sí, tant que sí, tant que sí. I que explica per què aquesta secció està enllaçada en la taula de redacció de divendres. Perquè, Xisco,
tu
recordaràs els llibres de receptes que va fer Rafaela Carrà, que va editar Rafaela Carrà a principis dels 90.
Això és guanxale.
És guanxale, però guanxale fet a Eivissa en Port Negre.
No!
D'aquí, clar, clar. Perquè divendres passat, si els oients de Tèntol no ho recorden o no estaven enganxats a la taula de redacció que va haver just abans de les cançons dels altres, on hi havia també a Raquel Agüeros, sí, i abans també d'aquest trivial que hem mencionat al principi de la secció d'avui, doncs es va mantenir un encès debat sobre com s'ha de fer sa carbonara.
Home, una carbonara amb un guanciale de porc eivissenc, ja no hi ha res millor en aquest món.
Clar,
que els italians diguin el que vulguin.
Aquí tenim...
Poden anar al Parlament Europeu, si vol.
Tenim moltíssima tradició de fer embotits ancestrals, però amb la nostra matèria primera també es pot fer altre tipus de productes.
Sí, no deixa de ser aixua de porc.
Sí, sí, així que teniu...
Té molt bona pinta.
Teniu una tallada,
uau,
però... És molt bo.
La provarem, eh?
Per fer una carbonara. Gràcies. O si us ve de gust un risotto, que ara comença a fer fred.
M'encanta que t'hagi inspirat aquest tema, aquesta relació entre Rafaela Carrà i també en Jani Boncompany, i també que no vol dir que quan s'acabi una relació sentimental no se pugui deixar de ser.
No. O sigui, m'imagino que ella, tot i que sent de Bologna, se li donaria millor regul i faria algunes carbonares. Ara en Boncompany i les seves tres filles, també, que també van ser de Rafaela.
És que si ets Bologna i no fas bona bolognesa, ja és... Un crim.
És un crim.
Moltes gràcies, Pablo. Quina il·lusió.
Fins a propera setmana.
Només faltaria.
Sí, sí.
Gràcies.
A valtros.
Fem una pausa, de tornar.
Tres ràdios, música.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués. No?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito se ha muerto. Changuito.
Perdó, no, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo me la veu.
Ara tenim el canal estandàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara us hem d'explicar que diumenge arriba al Teatre Principal d'Inca la trilogia de la condició millennial del mallorquí Miquel Masfiol, en la primera de les tres peces, Càndid a l'optimisme, que ha rescatat i ha arrasat, poden dir-ho, el Teatre Lliure de Barcelona.
Així que un càsting per una revisitació postdramàtica de Càndid o l'optimisme de Voltaire.
El somni que tant anheles. Avui és possible.
Gràcies.
Perdó.
Jo sí que Barcelona. Barcelona encara me deu moltes oportunitats. Tu construiràs el teu propi...
Dins el marc del Festival de la Paraula i després de l'èxit, com dèiem, el Lliure de Barcelona, aquest diumenge s'estrena Inque, la trilogia de la condició millennial del mallorquí Miquel Masfiol, i s'estrena la primera peça, Càndid o l'Optimisme, una adaptació d'aquest clàssic de Voltaire sobre la fatiga millennial, el fals optimisme i la perversió del món de l'entreteniment. En Miquel Masfiol sacseja qui veu l'espectacle, les contradiccions pròpies de la seva generació, com la dictadura de la happycràcia, i qüestiona els relats sobre la felicitat imposada. Diumenge a les 7, al Teatre Principal d'Inca.
I nosaltres volem parlar d'aquesta trilogia i d'aquesta obra que arriba a Inca amb en Miquel Masfiol. Miquel, com estàs?
Com va? Com està?
Molt bé,
tu?
Només faltaria. Mos han dit que aquesta marató de les tres obres que s'ha fet en el Teatre Lliure de Barcelona ha estat tot un èxit.
La veritat és que sí, la veritat és que sí, estic molt content. Home, tu pensa que a Barcelona fèiem 6 hores de dins d'un teatre, veure 3 espectacles amb molta energia, amb una cerveseta de tant en tant. Vull dir que ha estat una autèntica festa teatral.
Que bé, que bé. I t'ha d'anar per molt això de la condició millennial. És a dir, tu te consideres un millennial amb totes les lletres i t'ha d'anar per fer aquestes 3 obres.
Sí, bé, o sigui, en el fons li he posat condició millennial per això, perquè en el fons no és tant per una generació, o sigui, no és tant per una...
Ai, ara t'hem perdut, Miquel. S'ha penjat, justament. I de com vos comentàvem, aquesta trilogia de la condició millennial de Miquel Masfiol comença en Càndid a l'Optimisme, una adaptació de Voltaire. Ara el tornen a cridar, ja ho sentiu.
Ara el telefonem en directe, fins i tot. Et so aquest telefònic de...
Hola?
Miquel,
hola?
Ai, s'ha penjat sense voler. Perdona.
No, no et preocupeu.
Digues.
Això que ha donat per molt, sí, sí.
I ha estat un èxit.
Ha estat un èxit, ha estat un èxit. Estic molt content.
Jo també crec que hauríeu de fer la marató aquí. De moment només en tenim una.
Ara, de moment, en tenim una, per desembre en tindrem una altra, i per abril en tindrem una altra.
Val.
I si agraden, jo m'encantaria repetir-ho i fer això 6 hores dins del teatre i passar-ho bé.
Clar que sí, perquè totes són de passar-ho bé, com dius.
Sí, totes tenen un humor marcadament generacional, tenen un humor molt bizarro, molt divertit, però a la vegada també són obres que bé, dins del riure també hi ha una crítica i també hi ha un passar-ho malament. O sigui, les persones, sobretot, que mirar, xerrant de Càndid a l'Optimisme, les persones que venguin a la Teatre Principal dins aquest diumenge trobaran un relat molt divertit, però a la vegada que a poc se va tornant agredolç, per dir-ho així.
Clar. Tu expliques que vivim una dictadura de la happycràcia. Mos pot dir què significa això i com ho dus en el teatre?
Mira, precisament ho duc en el teatre, o sigui, dic dictadura de la happycràcia perquè en el fons aquest sistema capitalista neoliberal ja els agrada que estiguen tot el temps entusiastes, amb un somriure d'hora a hora. Les persones entusiastes, felices i contentes sempre tenen més oportunitat laboral que les persones amargades, tristes i deprimides. Però en el fons tots estem amargats, tristos i deprimits, no? Llavors, aquesta imposició, aquesta màscara que mos posen, que se diu RIAE, per intentar encaixar un món que a vegades pareix que no està preparat per nosaltres, és la gran denúncia d'aquest espectacle, que és el que ja denunciava Voltaire en el seu moment.
Clar, això t'anava a dir, com ho lligues amb Voltaire? Ai, Miquel, no hi ha manera. Se li penja tot el temps, ara ho tornarem a provar. Recordem el Teatre Principal d'Inca dins el Festival de la Paraula. Vos han comentat un parell d'ocasions espectacles que se fan dins d'aquest Festival de la Paraula que van per tot Mallorca, que és un festival molt interessant.
No, que aquesta trilogia, lo bo que té és que aquesta trilogia de la condició millennial se va estrenar amb aquesta peça de Càndid l'any 2022 i després va continuar en les penes del jove Werther i també amb el Miserables, que l'any passat ja es va veure el Teatre Principal d'Inca. Ho dic perquè ara només necessitant sabre si se programarà la trilogia sencera per poder-la veure així cronològicament aquí a casa nostra.
Això ens ha dit en Miquel, que si funciona tal vegada, qualque teatre s'arrisca a fer 6 hores de Miquel. Ara te torna a tenir, Miquel.
Perdonau, disculpeu, no sé què...
Ui, no,
s'ha tornat
no
a penjar.
Manera.
És una entrevista interruptus. No sé si és que la connexió de WhatsApp no. Mos va a la contra.
Ho hem de deixar anar perquè mos queden 2 minutets d'aquesta hora. Per tant, només recomanar-vos aquesta obra, que per cert va ser un text seleccionat a la primera convocatòria en el Teatre Batega dels Teatres de Proximitat, una producció que compta amb la col·laboració de l'Institut del Teatre de Barcelona, de Bada Badoc i del Teatre Tarantana, i que la trilogia se va poder veure sencera a Barcelona i que ara, aquest diumenge, recordem, a les 7, en el Teatre Principal d'Inca, se fa aquesta primera Càndida a l'Optimisme i tenim ganes de saber més, ho haurem de fer un altre moment perquè avui justament no hem tingut sort amb en Miquel, te poden dir Déu?
Sí, me podeu dir Déu, me sap greu. Mira, Càndid diu que aquest és el millor dels mons possibles i la tecnologia també fa que a vegades no sigui el millor dels mons possibles. Me sap greu?
No te preocupis, Miquel. Ha anat bé, perquè també aquestes entrevistes són interessants, perquè t'arrisques, fas una pregunta, no te la contesten perquè se penja. Això també és teatre, metateatre, si m'apures. Per tant, ha anat una monada.
Encara que queden entrades per Inca...
Sí, en queden. Per sí. Favor, veniu, compreu-ne i vos esperem amb moltes ganes en el Teatre Principal d'Inca.
Molt bé. I interpretat per un actor, un sol actor.
Mm-hmm. Aquest cas és en Lluís Oliver, el protagonista.
De Menorca.
En Lluís Oliver. El coneixeu, ha fet bastantes coses a IB3, també, i el veureu en estat de gràcia. O sigui, que costeu vos, perquè veureu un actor que està molt bé, molt fi, en Lluís. Molt bé.
I de gràcies, Miquel Masfial. Una ferrada forta, ara sí. Fins aviat.
Una ferrada.
Gràcies. Arriben els serveis informatius i ara tornem.